Egua Radio, Radio Vilarreal.
Radio Vilarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Vilarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vilarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vilarreal a la 92.2.
Dijous 21 de maig, molt bon dia, salutacions especials a tots i totes. Ha sigut una servidora, Susana Pérez, com ja saben, encantada d'estar així en tots vostès i en tots vosaltres. I així al meu costat, com no, Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I a la part tècnica, Txelo Climent, molt bon dia.
Bon dia.
Maria, tenim un programa carregat de notícies. I a més carregat d'anècdotes de penyes, la gent que sí. Se recorda que tenim moltes penyes que avui ens volen apropar lo que va ser els seus orígens i lo que és la seva situació actual i bueno, jo he passat de rato divertit parlant amb ells, però espero que la gent que estigui en casa també o en casa al cotxe o passejant prenent el sol ho escolta i si ho passa bé.
Jo crec que això tot fa gràcia. A més, tots tenim al record alguna anècdota de la penya, no? Curiosa. Tot el món.
Què tenim? Què està passant?
Bé, doncs comencem en el reparàs per les notícies nacionals. I és que l'aprovació de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma ha acabat en embolic. Després d'aprovada, s'ha conegut un pacte del PSOE i Unidas Podemos amb Bildu, que començava amb el compromís de derogar de manera íntegra la reforma laboral del PP abans de que expiren les mesures extraordinàries enfront a la pandèmia. Hores després, al mitjan, o sigui, els socialistes han emès una nota aclaratòria a la qual poc després ha unit la formació habitada, en la qual rectificaven el signat abans amb Bildu, no? I clar, ahí hi ha un enfrontament, no? Segons la derogació íntegra s'ha diluït en una redacció més vaga quedant en la recuperació dels drets laborals arrasats per la reforma laboral del 2012. En això ha acabat, aquesta reforma íntegra que s'esperava, Unides Podemos dice que sí, que es farà íntegrament, però els socialistes diuen: ei, espera, ja veurem què és el que passa finalment amb tot això.
Clar, pues perquè en Europa s'està pactant també, a part de lo que ocorre en Espanya, per a poder recibir aquests fons europeus. I clar, la ministra, quan sent que se va derogar la reforma laboral, pues diu, ojo, i està a punt de presentar, i és més, ahir n'hi ha com que clar i ras volia presentar la dimissió. Doncs el Partit Socialista és quan diu que el primer punt de la derogació per complet del decret, de la reforma laboral, que ni s'ha reforma laboral el primer punt, com que no, la reforma total no, com que se reformarà una part. I entonces el vicepresident segon, Pablo Iglesias, diu que cuidao, perquè està signat per els tres dirigents d'aquests tres màxims autoritats de cada partit, dient que la reforma laboral ha de ser total, és a dir, és una derogació íntegra de la reforma laboral. Ahí és on els ha vingut un poc el sí i no. Sí. A tot això, Ciudadanos, quan estava pactant l'ampliació de l'estat d'alarma, no sabia que s'estava també pactant en EH Bildu la derogació de la reforma laboral.
Clar, és que ara veurem totes les conseqüències d'això, no? D'este pacte que va sortir ahir de repent sense que ningú ho coneixera. I això, avui a més, I si hi ha Iglesias parlant per un costat, Ábalos per altre, i clar, s'ha fet ahir una imatge un poquet distorsionada, no? Sí, de tot el que ha passat.
La que més problemes tenia era la ministra, que Nadia Calviño, que era la que d'alguna manera estava en Europa i estava donant la cara perquè ens arriben els fons.
Ara, si vols, parlem de turisme, perquè la vicepresidenta quarta del govern i responsable de la desescalada, Teresa Ribera, situa al juliol la volta del turisme estranger a Espanya en condicions de seguretat i adverteix en una entrevista a un altre mitjà que una prematura obertura massiva seria una responsabilitat per la seva part. La veritat és que també he estat llegint per els mitjans que és la primera volta que Espanya es desmarca d'Itàlia en la manera de la desescalada, perquè ja sabem que Itàlia ja ha obert quasi tot el comerç i quasi totes les seues activitats, no? Però Espanya ha sigut més precavuda ara mateix i bé, Itàlia pensa obrir ja les seues fronteres el 3 de juny, o sigui, a tota Europa, que qui vulgui entrar a Itàlia pot entrar.
Que Itàlia ha sigut tan golpejada, no? per lo que és el coronavirus, i jo pense que està posant, ha anat molt ràpid, no?
Sí,
per la meva opinió, no sé.
La veritat és que sí. Si vols, també ens apropem així i parlem de la Renega, perquè creix el descontent ecologista i veïnal per l'avanç de les obres a l'entorn de la Renega. La mobilització ciutadana creada en defensa d'aquesta via verda al costat del mar i en el terme d'Europresa recull més de 9.000 signatures de suport en només una setmana. La plataforma Salvem la Renega ha lamentat aquest dimecres la falta d'informació detalladament dels projectes, permisos, llicències i avaluacions i controls ambientals, i sobretot quant a l'entramat immobiliari que amaguen els plans urbanístics anunciats per la plataforma Fundació Azul del Mar i l'empresa Global Omnium. No sabem molt bé què és el que està passant ahí i recordem...
No sabem, però mos enterarem.
Mos enterarem, exacte.
I demà, no se preocupen, no vos preocupeu, que vos farem partícips de lo que nosaltres ens enterem, perquè... La Renega ha sigut un poc de tots, tot el món ha anat a la Renega i ha sigut com un paratge molt protegit. És raro el que estàs dient-me, Maria, ni ho havia sentit.
Sí, per això m'ha sorprès bastant i a més recordem que la Via Verda i este paratge és un lloc d'interès comunitari i pertany a la xarxa europea Natura 2000. O sigui que han aprofitat el que és el confinament i el no pas de la gent per aquesta Via Verda i quan han tornat han vist que hi ha camions que s'està movent la terra per ahí i clar, no saben bé què és el que està passant.
Bueno,
veurem.
De veritat que estic intrigada. Anem a veure què és el que podem nosaltres averiguar d'això.
I seguim així a Castelló, no? Perquè la Diputació de Castelló sabem que està xerrant amb molts dels col·lectius i en una de les últimes taules de benestar social la seva vicepresidenta, Patricia Puerta, s'ha reunit amb diverses entitats que estan al càrrec de les addiccions de la gent. I ells han demanat que no passi com al 2008, que els fons econòmics seguisquen aplegant, no? Perquè a més han vist com un repunt de les addiccions, ja no sols de droga i alcohol durant el confinament, sinó tenen preocupació per les noves tecnologies. Estan veient que els més joves són molt addictes tant al mòbil com als ordinadors i tot, i és algo que preocupa molt a la gent.
Sobretot perquè viuen una vida irreal. És dir, podem viure les emocions a través de l'aparell electrònic. El que passa és que jo no sé fins a quin punt les addiccions físiques també arriba a ser una addicció que acaba enganxant-te. Però bueno, estan en ello, no?
Exactament. I no sé si vos recordeu que fa un temps parlàvem de que dins de poquet podríem volar des d'ací a Bilbao. I ja està confirmat. O sigui, des d'este dimecres ja podeu comprar els vostres vols i a partir del 11 de juliol podrem anar des de l'aeroport de Castelló fins a la capital basca.
En teoria serà quan s'acabaran totes les desescalades de totes les comunitats autònomes, si tot funciona bé.
Exacte.
Ja, o sigui, d'aquesta manera sí que podrem utilitzar aquests vols, perquè jo, com ho has dit, pensava, espera, no podem anar a Bilbao ara, però d'aquesta manera sí, és cert.
És dimarts o dissabte? Te pots anar dimarts i tornar dissabte en el vol, què te pareix? Bé, no?
Sí, genial.
Una eixida bé.
De dimarts a dissabte?
Sí, o sigui, n'hi haurà vols els dimarts i els dissabtes per anar a Bilbao.
Per anar, vale.
Per anar i tornar, o sigui, serà vol.
Guai. No, molt bé. Més ben estiu, perquè és que si no allí fa un poc de fred, però bueno. Com va les festes?
Bé, no?
I en Almassora?
Bé, les festes estan sent un poquet virtuals, no? Demà recordem que és la patrona, Santa Quitèria, i la veritat que serà un poquet nostàlgic perquè avui tindríem el trasllat de Santa Quitèria i s'ofrena que se le fa i que és un acte molt bonic a la ciutat.
El dia de Santa Quitèria és festa local?
Sí, allí sí. A més, és el dia de les calderes.
Esa és. Resulta que ahir estic jo en un supermercat comprant i entra una persona i diu, mañana es fiesta? I, claro, diu, però no estàvem ni en Almassora, ni és dir, no. I van dir, no, ¿por qué? I jo vaig pensar, bueno, pues resulta que és perquè la gent d'Almassora, Santa Quitèria sempre ha estat tancat.
Sí.
I se fa festa local demà en Santa Quitèria?
Sí.
En Almassora?
Jo crec que sí que es fa. O sigui, jo conec gent que sí que anava a fer-se, però no sé si serà en funció de les persones. De totes formes, deixeu-m'ho confirmar durant este dia d'avui i vos ho confirme.
Però millor, jo crec que millor sí. Cridem a l'alcaldessa demà i que mos
demà,
ho confirmi ella.
Sí. I aixina, si mos pot donar la recepta de la caldera, que mos la doni i anirem preparant-la. No vos pareix bé?
Pues sí. Ahí está el secreto, en saber cuidarnos, en saber disfrutar de esas festes que tenim al voltant de tota la província de Castelló i que són tan participatives. Tenim molt de contingut, vull dir, de programa, per això es deixem en uns minutets de publicitat i anem a sentir el nostre primer convidat a veure què és el que ens conta.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-27-03-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
Parlem ara en clau autonòmica amb el diputat de les Corts pel Partit Socialista, Paco Gil. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, diputat, des de fa unes setmanes vostès, socialistes, amb altres grups de l'oposició, esteu treballant en una taula de diàleg, no, per a un pacte de reconstrucció econòmica a la nostra Comunitat Valenciana.
Sí, efectivament, va ser un acord, una proposta del propi president de la Generalitat, la qual se va intentar involucrar a les institucions representatives de la Comunitat Valenciana, com és les Corts, i aleshores se va creure convenient, i així se va adoptar per unanimitat de les Corts, el constituir aquesta taula denominada de reconstrucció, en la qual pues, ja n'hi han demanades moltíssimes intervencions, compareixències de gent experta en diferents camps, del teixit productiu, de l'educatiu, en fi, de cultura, de medi ambient, en definitiva, de tot el que seria la xarxa social, no?, de la comunitat, amb el fi, amb el propòsit d'aportar el major número de solucions de cara a aquesta eixida d'aquesta crisi que ens ha vingut de manera global, no? I, per tant, pues, ja estan fixant-se el calendari de sessions i, de fet, està a punt ja de començar a funcionar de manera ordinària.
I ens agradaria saber als oients si des de la comunitat, des del govern autonòmic, estan contents de que aquesta pròrroga de l'estat d'alarma s'hagi fet endavant.
Clar, evidentment des del govern i des del propi Partit Socialista, no?, del grup socialista en les Corts, el que demanem és responsabilitat, i aquesta responsabilitat de manera efectiva està duent-se a terme baix aquest estat d'alarma, i que crec que està sent el que toca en aquest moment, no? No hem de perdre la perspectiva de l'ambient polític. I l'ambient polític, d'uns dies d'ara, està duent uns nivells de crispació que crec que no són bons. Per tant, el que és l'aprovació de l'estat d'alarma, evidentment està satisfet, perquè crec que, com he dit abans, és una necessitat. I bueno, jo me refereix, per exemple, a les dades, no? En aquestes setmanes pareix que la gent no té memòria. Així estem reclamant tots tornant a la normalitat, i n'hi ha moltíssims sectors que entenem que la dificultat econòmica és brutal, però sempre hem dit des del principi que la salut col·lectiva és prioritària. Sense salut no n'hi ha treball. I, per tant, n'hi ha que fixar-nos en aquest objectiu. I torna a dir, pareix que la gent, pareix que els polítics, en general, hem perdut la memòria. Però és que apenas fa 5 o 6 setmanes, així a l'estat espanyol, tots els dies se produïen 9.000 contagis. 5.000, més de 5.000 ingressos hospitalaris. Ingressos en les UCIs, més de 500. I el que és més tràgic, vam arribar a sobrepassar els 900 morts diaris. Jo l'altre dia sentia en una televisió a un dels tertulians dient que quan passa alguna desgràcia per una catàstrofe aèria, sempre causa una sensació tremenda, no? Terrorífica. Ha caigut un avió i s'han mort 150, 200, 300, 200 i pico viatgers. Així estaven morint. N'hi havia dies de 4 i de 5 avions, i vull que m'entenga la gent, no?, la metàfora que estic utilitzant.
Sí, perfectament.
Clar, i això se mos ha oblidat. És que, és més, ahir un informe de l'Organització Mundial de la Salut va dir que precisament va ser ahir el dia que, de moment, des de que se va declarar la pandèmia, més contagiats ha hagut en un dia. I és més de 100.000 contagiats, estem parlant a nivell global, però que no ens podem oblidar que l'enemic encara està ahí, no?
Sí.
I, per tant, jo crec que s'ha de mantindre fonamentalment aquesta tensió. Tensió en el sentit de precaució, de responsabilitat, perquè, com també estem fas de dir, si no hi som tots junts, si no col·laborem, això ho tindrem difícil. I crec que estem en el bon camí de, en primer lloc, assegurar la salut. Asegurar la salut de la millor manera possible i el més pront possible, evidentment. Per a què? Per a començar a aquesta recuperació econòmica que, efectivament, a tantíssima gent ens està preocupant i alguns l'estan patint pues, de manera evidenta, no?
Abans parlava vostè de la tensió política, no? I això volem fer un poquet d'incís, no? Perquè sí. A nivell nacional hem vist com Compromís deia no a aquesta pròrroga i ens alarma, no? No és que ens alarmen, ens fem preguntar, no? Si sí. El pacte del Botànic per culpa d'això podria estar tambalejant-se, no? Perquè Compromís ha acusat al PSPB de no defensar lo seu, no? De no defensar sí. Els drets dels valencians de lo que necessitem de diners que ells reclamen, no? Que no tenim una finançació justa. Què mos pot contar? Com està ara les relacions entre el PSPB i Compromís al pacte del Botànic?
Sí, diverses qüestions. En primer lloc, evidentment, la infrafinanciació està demanant-se, és evident, i ningú podrà dir al PSPB que no l'està reivindicant. No d'ara, no de fa 5 anys, de molts més anys enrere, no com altres partits que mentre han estat governant pues, miraven cap a un altre costat. En canvi, en aquest sentit, el Partit Socialista no ha mirat cap a un altre costat i està reivindicant-los. Això és una qüestió. Segon qüestió, ahir al Congrés se debatia la pròrroga de l'estat d'alarma. I se debatia la pròrroga de l'estat d'alarma, no una altra qüestió. Jo crec que en el cas del diputat, de l'únic diputat que té Compromís a les Corts, bueno, pues, des del meu punt de vista, i crec que el sentit general del grup socialista a les Corts, pues, va ser un error. Va ser un error per diverses qüestions. Primera, perquè el resultat final de la votació no va variar. I en segon lloc, crec que era no innecessari, perquè no mai n'hi ha res innecessari quan s'expressa i quan s'utilitza el dret a la llibertat d'expressió, però crec que no aportava res. I en política el que no aporta, resta. Dit això, quines són les conseqüències respecte al pacte o a l'acord del Botànic? No? Jo crec que en aquest moment està assolit, que no n'hi ha cap problema en aquest sentit i que bueno, ajudar, evidentment, no ajuda, però, en fi, la consideració que tenim al respecte és que tampoc dificulta el dia a dia i els compromisos adquirits en el govern de progrés que n'hi ha a la Generalitat. Per tant, considero que, torna a dir, no és una bona notícia, però que en aquest moment pues, pensem que no té per què tindre cap tipus de conseqüències.
O sigui, que per a les relacions igual, com si no haguera passat res.
Jo no ho diria tan de manera determinant perquè els fets estan i evidentment pues, torna a dir que no és algo que ens agrade, però que en aquest moment no ens ha de desviar l'atenció al Consell de quins són els seus prioritaris objectius, no? Que és de recuperar, en primer lloc, assegurar la salut dels valencians i valencianes i, en segon lloc, reactivar el més aviat possible l'economia. Per tant, ese és el punt de mira que en aquest moment tenim i crec que és el que anem a continuar.
Perfecte, diputat. Moltes gràcies per haver xerrat amb nosaltres de tot això, de tot el que està ocorrent tant a nivell nacional com a nivell autonòmic i tornem a parlar la setmana pròxima.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Bigma Perarbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Bigma Perarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13:30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Bigma Perarbo. Juntos lo conseguiremos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52 6232. Juntos lo conseguiremos.
I ara també anem a parlar amb el portaveu del Partit Popular de Diputació de Castelló i regidor de l'Ajuntament de Castelló, Vicent Sales. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vicent, van tindre vostès plenari a la Diputació dimarts, no?
Efectivament.
I quines conclusions han tret vostès, com han vist la direcció que està prenent Diputació en aquest moment, en el pacte que tenen amb Compromís?
Bueno, Morato, la veritat és que en la Diputació, en el plenari, estem relativament satisfets en el sentit que dos iniciatives que nosaltres vam portar endavant, una era una declaració institucional per a que se m'emprengueren accions per a recuperar totes les destrosses que s'havien produït durant els temporals del dia 31 de març i 1 d'abril, especialment en 6 o 7 municipis de la costa, bueno, pues que això se pogués dur endavant, i la resta dels grups polítics ens van apoyar. Així com també ens van apoyar a una moció que vam presentar urgentment per a que el govern i la Generalitat se posen les piles i recuperem ja i tinguem en condicions les nostres platges de cara a l'estiu, perquè l'estiu està ja ahí. De fet, realment hauríem d'haver estat ja en condicions des de Setmana Santa, però és cert, i som comprensius en que l'estat d'alarma que n'hi ha degut de la pandèmia des del 14 de març, bueno, pues la temporada de Setmana Santa pues està pràcticament perduda, no? Però ara de lo que se trata és d'intentar salvar l'estiu, i salvar l'estiu necessàriament passa perquè recuperem el principal atractiu turístic que tenim, que són les nostres platges, perquè és el motiu per el qual el 95% dels visitants que tenim a la província de Castelló venen a les nostres platges. Bueno, pues és imprescindible que el nostre principal atractiu estigui en condicions. Per això fa falta que se regeneren les costes adequadament i que la conselleria fiqui inversions en mobiliari adequadament, perquè del sector turístic viuen 20.000 famílies a la província de Castelló. I clar, si desaprofitem l'oportunitat i generem males expectatives o falses expectatives davant dels possibles turistes, doncs evidentment se n'aniran a un altre lloc, i això serà una oportunitat perduda i sobretot molts llocs de treball que se'n poden anar a l'aire.
Que la Comunitat Valenciana no demane el passe a la fase 2, a vostè què li pareix?
Home, en resulta com a mínim sorprenent. Jo no sé si tota la Comunitat Valenciana hauria de passar a la fase 2, si només les àrees de salut, els municipis que estan integrats dins de les àrees de salut, que ja fa 3 setmanes van passar a la fase a la fase 1, perquè si no ara ens trobem que municipis que havien complit amb les expectatives que hi havia i amb els protocols que hi havia, resulta que porten a la fase 1 des de fa ja 3 setmanes i que ja no passaran a la fase 2 fins que no passi tota la Comunitat Valenciana. Sembla un poc contradictori, sembla com si s'haguera agarrat el model de àrees de salut, ara s'agarra el model de província, com si no n'hi hagués comunicació interna entre la pròpia conselleria a través dels seus departaments de salut, i això genera un prejudici gran, sobretot a tots aquells restauradors, propietaris de comerços, de bars, etc., que amb molta il·lusió havien estat fent bé les coses i que ara volien posar en marxa. Torna a dir que el turisme per a nosaltres és fonamental, per a la nostra província, que si n'hi ha municipis que no acaben d'entendre el que ha passat, és anar més lluny l'alcalde de Vinaròs, que no és res sospitós perquè és del PSPB, pues, critica que no passarà a la fase 2, i jo entenc que és per motius polítics, per criteris polítics i no per criteris estrictament tècnics. De fet, sembla ser que el Consell va demanar passar a la fase 1 amb una situació de contagi que era molt pitjor que la actual. Per tant, un poc surrealista tot i un poc estrany tot.
Sí, perquè si vostès estan demanant aquest recolzament perquè tinguem aquest sector turístic que tant mos aporta en les màximes, que estiga en condicions per a poder arribar, si no demanem la fase 2, això significa que estarem més temps en la fase 1, con lo qual la fase 2 seran 15 dies més i ens plantarem pràcticament a meitat de l'estiu, no?
Sí, efectivament. És que segurament ens plantem ja pràcticament el mes de juny ja està perdut. Perquè ja no podríem passar a la fase 2 fins a segurament el 20 i tants de juny, en la qual el mes de juny està perdut. Què vol dir que està perdut? Que els hotels pràcticament no poden obrir. Els hotels no poden obrir si no poden obrir les zones comuns, si no poden obrir les terrasses, si no poden obrir les piscines.
Mire, i jo... Vaig a fer-li una pregunta, no sé, que se m'acaba d'ocorrir i potser reflexionem. Tenim que anar a la part de Madrid perquè si s'obri Madrid s'omplin les costes valencianes, però encara que fora aixina, Madrid aniria 15 dies darrere de nosaltres, no?
Clar, però el problema, jo ja sé que molts tenim una gran part del turisme que és madrileny, però també tenim una gran part del turisme que són aragonesos, uh-huh. Sobretot la zona nord de la província de Castelló, uh-huh. Que venen del País Basc, que venen de la Rioja, és a dir, jo comprenc tot, comprenc que n'hi ha que jugar en l'equilibri entre salut i economia. Sense salut no n'hi ha economia, però és que sense economia tampoc pot haver salut. Vull dir que al final és tot un cercle viciós que hem de convertir en un cercle virtuós, que ni l'economia sigui un impediment, ni la sanitat, ni l'excusa sanitària sigui un impediment. Jo crec que hem de conjugar les dues coses. El que està clar és que si fa 3 setmanes l'àrea de salut, especialment l'àrea de salut de Vinaròs, que inclou municipis turístics tan importants, uh-huh. com Peníscola, Alcalá, Alcossebre, Vinaròs, Benicarló, també a l'àrea de Morella, Sant Mateu, etcètera, de turisme d'interior, bueno, pues sí, s'àrea. Està bé fa 3 setmanes, no pot ser que avui en dia no pugui estar en condicions de passar a la fase 2, i especialment una zona on se concentra un percentatge molt important de l'oferta hotelera de la província de Castelló. La qual cosa, a més, si passes a la fase 2 ja pot haver moviment també interprovincial i ja uh-huh. poden vindre també d'altres comunitats que poden estar en aquesta fase. Per tant, jo crec que és important, perquè ja et dic, els hotels, si no obriran, i molts restaurants no obriran, no poden obrir perquè no estan en la fase 1 només, no tenen suficient per obrir.
Uh-huh. Vicent, què li va aparèixer a nit quan al final sí que trauen esta ampliació de l'estat d'alarma de 15 dies més i ho fan pactant la reforma laboral?
Bueno, me pareix surrealista, no? Bueno, me pareix surrealista tot. Me pareix surrealista que lo que a nit no servia, lo que a nit... Ja d'entrada, veure en un document la sigla del PSOE al costat de la sigla dels filotarres de Bildu, ja d'entrada te dona repelús, no? Te dona un poc de repelús, que jo crec que, i justament el mateix dia que a la secretària general del Partit Socialista d'Euskadi, a Idoia Mendia, li havien omplit el portal de sa casa de pintura i de pasquins amenaçant-la i cridant-la assassina. Vull dir que els mateixos que te fan això, el secretari general del PSOE en Madrid acaba pactant en ells la derogació de la reforma laboral. ¿Vale? La derogació de la reforma laboral, que és la que va fer que de una tasa de paro del 26,94% se passara des de 2013 al 2019 al 13,71%. És a dir, la reforma laboral que ha fet que reduïsques l'atur pràcticament a la meitat és la que te vols carregar única i exclusivament per motius ideològics, no per motius tècnics, ni per motius pràctics, ni per motius del benestar de la població. Així, al final, el que se vol és, en lloc d'una economia oberta, en una societat oberta, una economia que creu en el lliure mercat i que creu en el benestar de la gent i en la prosperitat dels treballadors i en la progressió dels treballadors, el que se vol és caure en un estatisme, en un estatalisme en el que tots puguem viure de la mamella de l'Estat i sense poder viure dels nostres esforços i del nostre emprendedorisme, no? En la qual, bueno, pues si esa és la ideologia cabala que anem, avala per Podemos i avala per Bildu, i ahí va el Partit Socialista, que jo creia que era un partit socialdemòcrata i que creia en la llibertat de mercat i en la llibertat econòmica, pues bueno, que Dios nos pille confessados.
A tot això, Ciudadanos, que és el que li dona suport a Iri, per lo qual és el que s'amplia 15 dies més l'estat d'alarma, no, en principis diuen que la reforma laboral no sabien que estaven pactant-la i que va ser una cosa que no els van dir fins a última hora.
És que passa que Pedro Sánchez sempre hi ha un refrán que diu a la Xina com que se puede engañar a todos durante un tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Bueno, pues Sánchez yo creo que ha conseguido arredonir el cerque, ¿no? Y es capaç d'enganyar a tots tot el temps. Si ha enganyat a Ciudadanos, ha enganyat a Podemos, ha enganyat a Bildu, ha enganyat a Compromís, ha enganyat a Esquerra Republicana...
Perquè este matí hi havia unes declaracions del vicepresident segon, Pablo Iglesias, on deia, perquè anir dient la de la derogació de la reforma laboral i este matí dient que no tota, no la derogarien tota. I este matí ha tingut que eixir el vicepresident segon, Pablo Iglesias, dient que no, que estava assignada i que era tota, no, se tenia que derogar tota. És així, no?
Sí, sí, totalment. Doncs que anir, ja segur que se va muntar un canyaret perquè la pròpia ministra Nadia Calviño, que és la que està negociant, és la que acaba de portar una proposta de pressupostos a la Unió Europea, perquè n'hi ha que dir que la Unió Europea ens va a donar al voltant de 300.000 milions d'euros, però aquests 300.000 milions d'euros no van a ser absolutament incondicionats. Una cosa és que no siguin un préstec i que siguin un fons, i l'altra cosa és que no tinguin algunes condicions, i entre aquestes condicions és la seriositat. Si davant d'aquesta negociació que està portant la ministra Calviño te trobes que estàs derogant la reforma laboral, que te torna a dir va fer baixar el paro del 26% al 13%, lo normal és que en Europa de repente posen peu en paret i diguen espera, que no te vaig a deixar 300.000 milions d'euros ni far de Coca-Cola, ¿vale? Entonces, claro, de repente está negociando la ministra Calviño y Sol, se trobe en el acord en Bildu, y lo primer que va a ser montar un cañaret y dir que si que ella siga ahí sin admitía. En lo cual recule el gobernanit y donen un pas enrere i diuen que no van a derogar íntegrament la reforma laboral i que informen que el punt primer de l'acord aquell en Bildu, que el punt primer s'eliminava, que en el que deia que se comprometien a derogarla íntegrament. Clar, quan diuen això, i avui Pablo Iglesias ha dit no, lo firmado está, con Poncio Pilatos. Lo escrito está. Y ahora, bueno, pues suposo que tindran moguda en el govern, i este és el govern que tenim. Quan tu tens un govern Frankenstein, en el que estan governant socialdemòcrates, en comunistes de viejo cuño, en filoetarres d'extrema esquerra i tal, bueno, pues lo normal és que teixquen les costures que acaben saltant en quan intentes portar una política lo mínimament coherent i lo mínimament ordinària, no? De gestió comú.
Vicent Sales, crec que vostè ha explicat i ha cadascú que pense, que reflexione i que pose en valor o no les seues paraules, no?
Sí, lo cert és que la gent no pot estar contenta. Jo, més enllà de qüestions ideològiques, però jo comprenc que gent que molt estarà escoltant, pues, hi haurà gent de més sensibilitat, de més d'esquerres, hi haurà gent de sensibilitat més de dreta, gent més moderada, a lo millor, de centre, que en un moment donat pot votar a uns o pot votar a uns altres. Jo crec que ningú pot estar content, perquè al final la sensació que tenim és d'imprevisió, d'improvisació, d'engany permanent. Hem passat... Avui, ara resulta que les mascaretes des d'avui són obligatòries, però és que fa dos mesos mos diuen que no servien per a res, que no era necessari portar-les. Claro, és que ara resulta, ahir mos enterem també, que és que estàvem dient que eren obligatòries perquè no en teníem prou per a tots. La sensació és que mos han estat enganyant. Si les mascaretes eren necessàries, no perquè no n'hi hagueren. Comprens? Entonces, jo crec que la gent està enfadada, està disgustat. Alguns estan descabritjats que altres, però en general la gent està molt disgustada.
Vicent Sales, portaveu de la Diputació pel Partit Popular i regidor de l'Ajuntament de Castelló. Moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat el seu punt de vista i espero parlar pronte d'altres qüestions que ens interessen i que volem tindre el seu punt de vista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Bon dia.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
parlar amb el regidor de Vila-real, en Santi Cortells, perquè jo el tinc que, d'alguna manera, tildar o donar-li un adjectiu. Santi Cortells, al final, és un visionari. Molt bon dia, Santi.
Bon dia. Bueno, no tant.
Jo parlo... parle de que al final per a mi serà, vostè serà un visionari, perquè vostè el dia 3 de març, en una moció que va, en una comissió en l'Ajuntament de Vila-real, va fer la pregunta del per què no se feien públiques les dades dels infectats per municipi.
I... el 3 de març el que vaig preguntar és per les actuacions del govern, en concret del govern municipal, respecte del coronavirus i de la psicosi social que en aquell moment, principis de març, estava creixent. I això va ser la meva pregunta. En aquell moment només que conegut n'hi havia un cas a Borriana, però bé, una miqueta per les informacions que estava llegint de mitjans d'altres països i tal, doncs jo estava alarmat que això es veia vindre, que acabaria arribant així. I el que vaig preguntar és simplement doncs, quines actuacions estaven emprenent, que ja t'he dit jo la resposta, no n'hi havia cap actuació perquè en aquell moment no s'estava fent absolutament res, va ser dues setmanes després, no? Crec recordar quan ja es va començar en el decret d'estat d'alarma i tot això. Però bé, sí, és bo preveure les coses amb antelació, sempre, pense.
Pues és que vull fer un repàs un poc de tot el que havia vingut sent esta crisi que estem patint, esta pandèmia mundial. Recorde que això se comenta sobre principis de març i ho he mirat la data, era el 3 de març, i era una comissió que era porta tancada, però està per escrit, és dir, que quan se vol, o sigui, si se vol, se pot fer públic. Vostè en aquell entonces ja demanava este tipus d'actuacions. Bueno, pues ara ja van a donar les dades per municipi i d'alguna manera van a posar en marxa el que se venia i el que vostè va, la pregunta que vostè va fer aquell 3 de març.
Sí, saps que en esta casa, en esta ràdio, diverses vegades el nostre grup, no només jo, sinó Maria i Sancho també, hem dit que era necessari publicar les dades per municipis. Ho hem dit una vegada i una altra. A més, és que està registrat en els arxius de so que publiqueu a la vostra web de Ràdio Vila-real. I ho hem dit perquè realment és el que s'està fent arreu d'Europa i perquè és efectiu i perquè les dades s'utilitzen en qualsevol universitat per a fer estadístiques d'incidència d'una malaltia, doncs es publiquen dades estadístiques perquè és així com es treballa, és així com treballa la ciència. I les hem demanat moltes vegades i ens han respost d'una manera a vegades un poc agressiva. Jo recordo comentaris del nivell de si publiquen aquestes dades posaran cadenes a les portes dels infectats i comentaris així que, en fi, però bé, la qüestió és que acabaran publicant-se, tard o d'hora, ja ho veureu, en pocs dies acabaran publicant-se. O sigui que al final, jo, la paraula que has dit de visionari tampoc és això, però pense que simplement es tracta d'observar un poc al teu voltant i arribar a conclusions. Seria millor que aquestes conclusions s'arribaran amb una miqueta més de temps. Vull dir, millor a principis de març que a meitat de març. Millor a principis d'abril o a mitjan abril publicar les dades, que és quan vam començar a demanar-ho així, que ara a mitjan maig. Clar, millor, sí, millor anticipar-se perquè així les coses funcionen millor, tens més temps de reacció i tot això.
Pues mire, jo li comento lo de visionari perquè ojalà si en això, en este tema que vaig a parlar-li. Mire, ahir per dematí Compromís Vila-real va treure una nota advertint de la pujada que hi ha en els productes alimentaris, és a dir, dels aliments, no podem fugir ningú. I clar, això és de que... això me passa per dematí, a redaccions arriba el que vostès havien enviat, la nota de premsa, però el que passa és que fins que una persona no li passa el que me va passar ahir per la vesprada, per exemple, a mi, jo li poso l'exemple, pareix que no siga real. Bueno, doncs jo per la vesprada me'n vaig a comprar al supermercat i quan és del supermercat m'havia gastat una quantitat de diners que a mi apareixer molt alta. Sí. I entonces vaig pensar en lo que per el matí m'havien advertit les meus companyeres de la nota de premsa que havia arribat de Compromís. Per lo tant, jo me pose a recapitular el que havia passat en les dades i recorde la nota de premsa i li pregunte digamos vostè què és lo que ha vist vostè que a nosaltres se'ns està escapant.
A veure, a la gent del carrer, la gent normal, com tu, com jo, quan anem al súper a comprar, el que no se'ls està escapant és que quan anem en dos bosses ara, el preu és molt més car que fa poques setmanes. Això per què és? Bé, els especuladors, doncs fa uns mesos estaven en un altre lloc, no? Estaven especulant, doncs no sé, noves tecnologies, fa uns anys estaven especulant en immobiliàries, no? En pisos i cases, totes aquestes bombolles van rebentant. A mesura que van rebentant, els especuladors no desapareixen del mapa, són uns professionals, uh-huh. I ara l'únic que quedava, o en este temps de pandèmia, l'únic que queda per especular, doncs és el preu dels aliments, evidentment, perquè és una cosa bàsica, bàsica, que tots comprarem sí o sí. Uh-huh. Com bàsic era també tindre una casa, no? Uh-huh. Però els especuladors van, diguem-ne, com viatjant d'un lloc a l'altre. Aleshores, és cert, perquè qualsevol persona pot comprovar-ho, que quan vas a comprar és tot molt més car. Ara què passa? Dir que es controlen els preus és una blasfèmia absoluta contra el capital. I a mi, bueno, si vol algú que em tingui de bolivarià comunista, em és igual, no m'importa, però tothom entendrà que no és just que es faci especulació amb un bé bàsic com és els aliments. Aleshores, el que demanem així és que el govern considere, com també vam demanar en el seu dia que es publicaren les dades per municipis, o com també vam demanar en el seu dia que es considerara que la pandèmia necessitava que s'emprengueren accions. Doncs ara demanem que els preus, que amb els preus dels aliments no es pugui especular. Per què? Estem parlant dels aliments bàsics, no els aliments elaborats. És a dir, si tu vas a un restaurant i compres un plat ben fet, elaborat, això no té res a veure amb el que estem demanant. Si parlem d'aliments bàsics, que pot ser la farina, pot ser la llet, pot ser l'arròs, pot ser una sèrie de fruites, d'acord? És a dir, el bàsic, bàsic, bàsic que necessitem per a subsistir. No té sentit que un estat diga que va fer el que s'anomena la renda garantida, és a dir, que tots, pel simple fet d'existir, hem de cobrar un mínim de diners perquè hem de sobreviure, i per això és este salari, que jo sí que crec en ells, que crec que és convenient, però si a tu te paguen, anem a posar, no sé si uns 400 euros, però després, per a comprar una bosseta de menjar, te'n gastes 200, doncs no val per a res aquest salari. Aleshores, jo sé que ara serà molt impopular, que es diran de tot, perquè és una blasfèmia, evidentment, és una blasfèmia contra el capitalisme, dir que es controlen els preus, tot i que s'estan controlant ara mateix els preus de les mascaretes. Però tothom entendrà que no és just que certs aliments hagin pujat exageradament de preu. Això no té res a veure amb el preu que li paguem al productor. El productor, el que produeix els aliments, havia de pagar també preu just. El problema està en l'intermediari, que potser està cobrant massa. I aleshores, este control és necessari ara per anar preveent el que jo crec que vindrà més endavant, perquè es veu vindre que vindrà hiperinflació, que sobretot la gent assalariada s'empobrirà si no prenem unes mesures. I les mesures, una d'elles que crec que és imprescindible, és que la gent pugui menjar. I per tant, que es controle d'alguna manera. Jo no dic, ja no definim com, si és publicant un decret del màxim que costarà l'arròs o si és controlant la competència, el possible acord de preus, no ho sé. Però el que no pot ser és l'exageració de pujada de preus que hem tingut. Això no pot ser i ahir s'ha de treballar perquè això s'aturi. I això no fa falta ser economista, no fa falta qualsevol guante quan va a comprar el súper. I se n'adona, com tu t'has adonat, que els aliments han pujat de preu i que t'és més car comprar quatre cosetes per anar menjant.
Santi, espere que esta vega tornes a ser visionari, que això succeïsca i que les persones tinguen l'aliment bàsic que necessiten sense tindre que pagar més, sense no ser preses dels especuladors. que això no vol dir el que tu dius, que el que li avellisca dona-se un capritxo i se'l puga donar, que efectivament deixa que t'especulen en ell, que no estem en contra, no estem en contra d'això,
No, si jo me'n vaig a fer turisme a la meravellosa illa de Tabarca, faig un arròs en caldero, que diuen ahí, típic, doncs mira, paga-te'l, perquè és un capritxo, això és un capritxo.
Bueno, a part, Santi, també t'haurem d'agarrar un poc... Sí, també t'haurem agarrat un poc de guia turístic, perquè es podries fer un bon recorregut. Santi, deixem-lo així, esperem a veure què és el que ens diran i moltíssimes gràcies per haver-nos d'alguna manera obert els ulls i els oïts, sentir això, i de ben segur que este cap de setmana anirem totes un poc més al tanto a veure quan ens costava antes aquests aliments i quan ens costa ara, donat compte. Jo crec que anirem totes més al tanto.
Doncs sí, paga la pena anar mirant, perquè si no...
Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia, i gràcies per estar ahí i anar donant-me tots aquests missatges que de ben segur t'agrairem sempre,
A vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar en el vostre espai, en la ràdio.
Moltes gràcies.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
Óptica Vila-real prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Vila-real. Te esperamos.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Com no, volem conèixer de primera mà a la penya Trocoló. Per això tenim a Arantxa Gil en nosaltres. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Arantxa, d'on Trocoló? Què vol dir Trocoló?
Pues mira, la veritat que tenim uns xics molt artistes de la penya i ells van ser els que se van encarregar de traure el nom i tot això. I realment no té ningú significat que sapiguem. El que sí que, pues això, com les xiques, a les xiques també després ens ho van dir i ens va sonar molt bé el nom, pues ens van quedar en aquest nom. I la veritat que això, idea dels xics.
Però bueno, consentiment de les xiques, no? Les xiques al poder.
Les xiques sempre estàvem ahí a donar-li consentiment, si no, hagin canviat de nom.
D'on naix la idea de formar un grup per a fer una penya, per a passar les festes? Era una colla d'amics, coneguts, estudiàveu junts?
Pues mira, la veritat és que som una penya molt nombrosa, som 42 persones i la veritat és que vas començar pues això, en un grup més reduït, que pues, l'institut i tot això ens coneixíem, i poc a poc pues, vam anar pues, amics d'amics i vam anar formant un grup d'amics gran i en definitiva pues, això, ja fa temps que som, ara este any fem, l'any passat vam fer 10 anys i ja fa temps que som els 42 i la veritat que ja tots amics Siga, mos ho envolve.
Vosaltres sou gent que vos coneixeu pràcticament des de l'adolescència, és a dir, les diferents etapes de la vostra vida les heu viscudes junts, no?
Sí, sí, des de l'institut, vamos, des de la penya en 16 anys la vam formar.
O sigui, que heu anat vivint aquestes etapes distintes que viuen la gent quan és més jove en una penya, quan ja passa aquesta majoria d'edat que els te canvia un poc la forma de pensar, no?
Sí, sí, des de ben xicotets hasta ara. O sigui, que tenim 25 anys.
No organitzaríeu la xulla igual fa 10 anys darrere com ara, no? Per exemple.
No, clar, la xulla al començament, jo recordo que cada un agarrava el bocadillo de casa i no res, tota la penya a sopar i ara de fet, pues, sí que com som tants i normalment solen fer disco mòbil, pues, també juntem una altra penya i ho tenim molt ben organitzat.
I per exemple, i aquests primers anys que vosaltres esteu junts, val? Hi ha parelles formades o... Bueno, en principi s'ha format alguna parella de tota aquesta gent que vau començar?
Pues mira, sí que és veritat que la penya tenim actualment dos parelles que sí que, no des del principi, però sí que fa temps que estan junts. I bueno, sí que han hagut algunes altres que han anat, han tornat i això, però actualment sí que n'hi han dos que encara continuen junts.
O sigui que n'hi han dos parelles que sí que les ha afiançat Estro Color, no?
Sí, sí. Tenim a dos parelles que ja des de fa anys continuen junts.
I el que vosaltres porteu de la penya, quins colors té?
Sí.
Com és el traje de penya?
Pues sempre ha sigut marró i verd, però ara actualment i des de fa uns anys, pues clar, la indumentària de la penya ha canviat. Al principi duien els típics pantalons de penya i que es portaven abans i ara pues... solem, el logo de la penya el solem ficar una camiseta blanca i...
Uh-huh. Aneu adaptant, no?
Sí, mos anem adaptant, però els colors són verd i marró.
Algun acte que faig aquesta penya, quant de participativa és en els actes que organitza l'Ajuntament, en l'acte que organitza les penyes? On vos col·locaríeu?
Pues la veritat que jo considero que som bastant participatius, tant en els actes que organitza la comissió, perquè nosaltres sempre som de comissió, uh-huh. I sempre anem pues això, als empedraus, després sempre arrepleguem el dissabte de paelles el menjar i sempre la solem fer a la penya. I nosaltres també, a banda, organitzem bastants actes, sobretot en el mes de setembre, que tots tenim més temps lliure i ara que treballem podem agarrar molts vacances, i sempre fem disco mòbil algun dissabte, el dia de xulla també fem disco mòbil en l'altra penya i solem fer bastants coses, tardeo, sobretot aquest any passat que vam fer 10 anys.
Com de multitudinaris són aquests actes? És a dir, a quanta gent concentreu que no siga de Vila-real? Pues dos crideu gent a la festa?
Pues sí, la veritat és que som també molt participatius i estem molt al dia en les redes socials. Uh-huh. Tenim un Instagram de la penya i cada vegada que fem un acte pues, també solem pujar-lo i solem ficar fotos i vídeos i la veritat és que sí que se plena bastant. A banda de gent del poble també ve gent de fora, de Castelló, amics, i són bastant multitudinaris.
Sobretot perquè el que feu és ensenyar a la gent com se viuen les festes així a la població de Vila-real, no?
Sí, sempre intentem, pues, dies abans de que siga l'acte que organitzem, pues, pujar-lo a les redes socials, pujar vídeos i mantindre informada la gent.
Alguna anècdota, per fa, una anècdota d'estes. A mi m'agradaria una anècdota d'ara i una anècdota de fa 10 anys, perquè lògicament no tindríeu la mateixa forma de pensar, no sé.
Sí, la veritat és que anècdotes moltes, hem passat per moltes coses, la veritat, com t'he dit, ja fa 10 anys i este any 11 que tenim la penya, i bueno, sí que és veritat que al principi, al començament, quan teníem 16 anys, 17 anys, van vindre uns amics escocesos,
que
ells eren el primer any que veien les festes i que veien els bous i tot. Pues clar, em va tocar, ells em van anar a soles als bous de les vaques i clar, i es van cridar corrents que li havien pillat la vaca a un d'ells. I clar, nosaltres pues, en seguida vam anar tota la pell a corrents perquè ells clar, no sabien, quan van veure les vaques i els bous se van quedar al·lucinant, vamos, perquè allí... I la veritat que ho van passar mal en un moment, però bueno, després ja no va ser res.
Sí, i... quan jo te comentava això, Arantxa, és perquè, clar, al ser una colla gran, pues teniu amics sí. a tot arreu del món, no? I tu t'imagines, és que quan, de veritat, quan m'has nomenat que van vindre, en seguida m'ha vingut al cap la vila, sí, sí. perquè ells ho deuen veure com algo surrealista, clar, no?
Ells van al·lucinar i de fet després van repetir i tot, no? Perquè han vingut molts anys, però el primer any que van vindre se'n van anar a soles a la vila i van anar als bous i ese dia vam anar tots darrere perquè per poc, vamos. Però bé, al final no va ser res.
A mi el que m'agradaria sentir és el que ells, quan van arribar al seu país, van explicar i van contar que els va passar així, no?
Pues imagina't, ells al principi deien al·lucinar, però clar, després ja t'hi dic, en tots els anys que han anat venint i tot això, ja ho tenien tot dominat.
Heu creat tendència, no? Haureu sigut
sí.
un
sí,
punt
sí,
de referència. Sí. I alguna anècdota que sí que ha passat últimament, algo que vulguis contar-me, algo que vulguis reivindicar d'últimament?
Pues no res, la veritat és que el que sí que ens passa tots els anys i que de fet ara ja ens considerem un poc més majors i ja no ens passa tant. Però la veritat és que la nostra penya, clar, jo te dic que la nostra penya és molt nombrosa, són 42 persones, tenen la penya dins la vila i tots els anys ens passa que sempre fem tard a l'hora de dinar sobretot i ens tenim que buscar la vida perquè, vamos, en la res arriba el bou i cada...
Heu de replegar.
Clar, no podem treure la taula fora perquè ja no ens queda puesto i cada un acaba dinant en un racó de la penya i sempre es passa el mateix. Però la veritat és que cada any tinc que dir que ja ens passa menys i se nota que estem fent majors.
Bueno, això és algo que vos tindreu que posar com a que ho teniu pendent, és dir, a veure quin any podem dinar fora sense que ens agarre
pues sí.
l'hora del bou, no?
Pues sí, ja te dic, que quan no vull l'altre sempre acabem arribant tard i ja te dic, ens busquem la vida per a poder dinar com podem per allí perquè no cabem tots i bueno,
I
però
tot,
sí, cada any pues, fiquem l'objectiu d'intentar arribar més pront i de poder dinar fora, sí.
Arantxa, en aquest propòsit ens quedem. En que es pugues contar si pot ser pa setembre i si no, pues, si no pot ser per aquesta circumstància tan anòmala que per al maig de l'any que ve ens pugues contar que heu pogut dinar fora, a la vila.
Pues sí, esperem a veure si el maig que ve podem disfrutar de les nostres festes que enguany ens hem quedat en una tristesa especial perquè no hem pogut disfrutar d'elles i a veure si és veritat i l'any que ve te conté que ho hem aconseguit.
Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia, Arantxa.
Gràcies a tu, adeu.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Seguimos con el ambiente festivo. Ahora es el turno de hablar con la Peña Les Balot y su representante Eric Gómez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bien, creo que estaréis echando de menos, ¿no?, ese ambiente festivo en la Peña con los amigos durante esta semana.
Pues la verdad que está siendo un poquito duro, porque acostumbrados pues eso, a tener un ambiente festivo, podernos reunir y aprovecharnos reunirnos con los amigos que hace tiempo que no se ven y tal, está siendo bastante complicado.
Sí.
Por suerte, pues ahora hemos entrado en la fase 1 y pues bueno, se pueden hacer pequeñas reuniones y podemos pasar un poquito el mono, pero es complicado, momentos difíciles.
Sí, al menos habéis hecho alguna videollamada festiva o algo para celebrarlo.
Sí, por supuesto. Además, cada fin de semana siempre intentamos hacer alguna con cerveza o este tipo de cosas para amenizar un poco, ¿no? Porque aunque no estemos en fiestas, el cuerpo lo sabe y eso, pues bueno,
sí.
se tiene que satisfacer. Entonces, bien, sí, hacemos pequeñas reuniones, por lo menos la suya, aunque en pequeños grupitos reducidos, pues la hemos intentado hacer.
Sí.
Entonces, todas las poquitas cosas que se pueden hacer desde casa o así en pequeñas reuniones, pues ahora con el tema este del COVID y todo esto, pues siempre se intenta, vaya.
Bien, Eric, a mí me gustaría que me contaras un poco cómo se crea la Peña Les Balón, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Qué personas la fundan? ¿Cuántos sois?
Sí, bueno, pues para eso hay que volver a pues casi hace 13 años, en 2007. Uh-huh. Se creó, aunque sí que es cierto que nosotros éramos de otras peñas previas,
sí,
pero la gran mayoría compartíamos prácticamente colegio e instituto y al final pues... haciendo ahí un poquito de remix, pues acordamos que fuera Les Balot y en 2007 pues la fundamos y hasta el día de hoy pues seguimos aguantándonos.
Sí, más o menos, ¿sobre qué edad empezó esta peña? ¿Cuántos años teníais?
Pues tendríamos 16 años.
16. ¿Y ahora nos encontramos en qué edad, más o menos?
Ahora nos encontramos en 29, seguimos siendo jóvenes.
Bueno, pues, hombre, claro. Eso es normal. Pero yo quiero que me expliques Les Balot. ¿Qué significa Les Balot? Porque me lo estaba diciendo Susana y yo le decía, ¿me puedes volver a repetir el nombre? Y yo, ¿pero esto qué significa? Y dice, pues ahora nos lo contará Eric. Cuéntame, ¿de dónde viene este nombre?
Sí, no, pues, a ver, la gran mayoría de nombres de las peñas pues siempre tienen relación con la fiesta, el remombori, el jaleo,
sí,
todo esto. Entonces, el balón sí que es verdad que es una forma, la explicación tal cual es, pues, romper con la tranquilidad, ¿no? Digamos que un poquito de jaleo, de marcha, de... Entonces, veíamos que el nombre, pues, adecuaba a más o menos como éramos entonces y seguimos siendo ahora y, pues, digo, pues, perfecto. Además, pues, siempre... Si es de la lengua materna y de aquí del pueblo, pues mejor.
Entonces, sí.
El balón nos encajó perfectamente, así que pues para adelante. Y seguimos hasta el día de hoy, vaya.
Así que una peña tranquila no es.
No. La tranquilidad la llevamos por dentro, pero no. La verdad que nos lo pasamos muy bien. Vamos a muchísimos eventos, organizamos también. Y la verdad que, ya te digo, para nosotros está siendo duro especialmente este mayo, sí.
Sí. Cuéntame, ¿en qué actos populares participáis? ¿A qué vais?
Pues intentamos ir a casi todo, la verdad. Uh-huh. Todo lo que sea, bueno, como somos de la comisión, pues todo lo que sea en la chulla, empedrados y ese tipo de cosas, fuimos. De hecho, al último evento que participamos y tuvimos la suerte de ganar, uh-huh, a día de hoy aún no sabemos cómo fue, por ejemplo, la Gincana Popular, esta que se hizo en septiembre pasado, sí.
Hombre, eso está chulo, todo el tema de las gincanas, sobre todo compitiendo con el resto de peñas. Eso es un orgullo, sí. Ganar eso.
Sí, no, contra todo pronóstico, desde luego. En las casas de apuesta la hemos último, desde luego. No, pero muy bien. Todo lo que sea organización, pues con otro tipo de peñas, amenizar el ambiente, todo eso, la verdad que es genial y creo que es la esencia de las fiestas, al fin y al cabo.
Hombre, eso está claro. Pero yo quiero entrar un poquito más, ¿no? Quiero que me cuentes alguna anécdota de estas que tengáis en la peña que nos haga reír y que nos haga disfrutar de este momentito, que nos traslade a ese momento de festivo. Cuéntame alguna.
Pues a ver, a ver, hay muchas, hay algunas que a lo mejor no se pueden ni contar. Pero, por ejemplo,
eso está claro, eso pasa en todas las peñas.
Respecto, por ejemplo, a esta última de la gincana que te decía, todo surgió porque, claro, nosotros somos muy valientes para ciertas cosas, pero después también nos cagamos, como los cagados. Y todo surgió porque, oye, pues han hecho una gincana popular, tal, nos apuntamos, tal, y no, la gente no estaba muy animada. Y voy a por ahí una frase de no hay huevos. Y yo digo, esto no se queda así. Entonces, mandé el correo de Strangis a la comisión de peñas para apuntarnos y tal, y hasta el día anterior al propio concurso nadie sabía que estábamos apuntados. Estaba en el aire. Entonces, claro, tú imagínate, el mismo día los participantes... ¡Ay! Ya todo eso veníamos de los empedrados. O sea, éramos ceniza. Entonces, claro, los tres que participan también conmigo, pues hasta que se hicieron la idea toda la pesca, pues no lo veían claro. Hasta que les enseñé el correo, efectivamente, si me cago en la mar, que nos toca competir. Entonces, como estábamos tan mal, decidimos, pues mira, vamos a hacerlo bien. Dice, nos vamos a disfrazar, nos vamos a tomar dos o tres cervezas y por lo menos, oye, que nos quiten lo bailado. Por lo menos
sí,
nosotros lo pasaremos bien. pues bueno, nuestra sorpresa, puede llegar y ganar, vaya, desde luego. Y en unas condiciones un poco desfavorables, pero bien, bien. Cierto es que jugábamos en casa, que teníamos la peña al lado también.
Ah, bueno.
Con todos los integrantes ahí apoyando y tal, y la verdad que fue bastante curioso y gracioso, desde luego.
Pues no quiero imaginar cómo iban el resto de concursantes, ¿no, Eric?
Dime.
Que no quiero imaginar cómo iba el resto de concursantes para que ganarais vosotros.
Hombre, te digo una cosa, yo creo que éramos los más mayores, ¿eh?
Ah,
estábamos
bueno.
Ahí con pánico y digo, esta gente viene muy preparada y en forma. Pero sí, sí, yo creo que la próxima será tremenda, será contundente. Hombre, sí, sí, la gente
tendréis...
ya, vamos a tomar nota, desde luego.
Tendréis que reivindicar el título de ganadores.
Sí, 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 a ver si este año no, se nos permite, a ver si la fiesta de septiembre de la Madre de Déu por lo menos podemos disfrutar todas las peñas de todos los eventos y recuperar el tiempo perdido, vaya.
Bien, ¿quieres lanzarles algún mensaje a los miembros de la peña que te estarán viendo?
Nada, pues nada, que me acuerdo mucho de ellos, que yo sé que son momentos difíciles para todos, que ahora mismo pues podíamos estar en la peña comiendo, abrazándonos, tomando unas cervezas y riéndonos un poquito y hacer vida social, pero que bueno, que todo esto pasará, que será un mal sueño y que en septiembre estaremos con más ganas, con más ilusión, más fuerza y vamos, y con todo para adelante, desde luego.
Eso sí, que tiemble Villarreal en septiembre, porque yo creo que se han quedado muchas ganas de fiesta este mes de mayo.
Se acordarán, irrepetible será, desde luego.
Sí, pues nada, Eric, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nada, que la fiesta continúe, aunque sea de manera más singular.
Sí, siempre es un placer. Muchas gracias a vosotros.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal. Calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos. Ens n'anem ara fins Borriana per parlar amb la seva alcaldessa Maria Josep Safont. Bon dia.
Bon dia.
Alcaldessa, fa uns dies ens va entrar una gran tristor al descobrir que finalment les falles no es podran celebrar enguany. Jo crec que Borriana, al ser una ciutat tan fallera, ara ha sigut un colp molt dur, no?, per a tota la ciutadania.
Colp dur, però se va acceptar per unanimitat i consensuadament des de la responsabilitat. Han comprès tot el món faller, que no podien realitzar-se més mesures de seguretat sanitàries que tot corresponia, i per això entre tots se va prendre aquesta decisió. Una decisió trista, com dius tu, però responsable. Uh-huh. I l'any que ve les falles de Borriana tindran tot allò que se mereixen multiplicat.
Uh-huh. Un dels altres atractius de Borriana és la seva platja, no?, l'Arenal. Voldríem saber com estan treballant des del consistori per aquestes mesures per a que els visitants tinguin tot el que necessiten i la seguretat per a no infectar-se.
Sí, el tema de la platja és un tema que està treballant-se ja fa molt de temps. Uh-huh. De fet, n'hi ha tècnics municipals que estan assistint a unes jornades de turisme per veure uh-huh. una miqueta la previsió segons la tipologia de les platges que se podia implementar o no. Des de la regidoria de turisme estan valorant-se i posant-se a veure com podien organitzar-se mesures, com per exemple una tan simple com doblar les passarel·les, una passarel·la uh-huh. d'entrar i una d'eixir, o el tema de com actuar en els rentapeus o en les dutxes, o en els serveis, com anar actualitzant-los. I també des del tema de seguretat, des de policia local estan mirant també implementar encara més les mesures de seguretat i posar allí una vigilància per a poder controlar un poc el tema de les separacions, el tema de les aglomeracions. O sigui, estem treballant en diversos fronts i Via Pública està encarregant-se de posar en condicions l'arena. La platja nostra és una platja molt llarga, molt bonica, molt ampla també, vull dir, hi ha molt d'espai d'arena i la gent està utilitzant-la, jo mateixa la utilitzo, per a quan tenim les hores per a poder caminar o córrer, utilitzar la platja. La platja està utilitzant-se, evidentment, en totes les mesures i les restriccions sanitàries que n'hi ha, però s'està podent utilitzar a nivell de passeig o caminar o córrer per la platja.
Sí.
I les mesures de seguretat, tant a nivell de seguretat de la Regidoria de Seguretat o la de Turisme, està treballant-se tot i posant-se en marxa ja per a veure com pot posar-se el més pront possible, clar.
Sí, un altre...
Seguint sempre les pautes i en les fases corresponents clar, que estigui avorriant en l'estat d'alarma, sí.
Un altre dels punts que més passeja la gent és el clot. No sé si allà també estan supervisant, no?, que no hi hagi aglomeracions, el pas de gent, que siga més fluid... No sé com ho estan gestionant.
Sí, això s'ha gestionat des del primer moment en el tema de seguretat, de separació entre les persones, d'utilitzar una única direcció. Hem tingut la sort, si avorrien a l'Assemblea Local de Creu Roja, ha col·laborat en els primers caps de setmana, que és una miqueta on la gent no sabia un poc què fer, i està gestionant-ho ara policia local. S'han posat unes senyals provisionals, esperant que estiguin ja fetes les definitives, i fer una direcció. O sigui, per a que la gent vagi tota en una direcció, caminant, corrents o en bicicleta de passeig, i així no sé, jo també he de dir que he anat a caminar per allí i aleshores que vaig jo, que és l'hora que podem anar, 8:30, 9 de la vesprada, se pot caminar perfectament i sense aglomeracions.
Perfecte. També hem vist durant l'any que Borriana ha sigut una de les més afectades, no?, a causa dels temporals marítims i de pluja que hi ha hagut. Estem veient que la Serratella ja n'és començat, les obres de reconstrucció, com s'està fent...
Ahir n'hi ha dues coses diferents. Una és el temporal Glòria.
Sí.
El temporal Glòria que vam tindre en gener, això va ser molt dur, hi ha unes dèficits importants, que per cert al plenari que tenim avui també anem a posar en marxa la reparació d'una zona de la Serratella que estava afectada pel temporal Glòria. Ara hem tingut una altra problemàtica, ara en este mes de març, en este temporal que va haver, en el qual mos hem unit de la mà en Almassora per a demanar també la zona catastròfica, Borriana i Almassora, però a banda d'això, que són actuacions d'urgència i d'emergència, hi ha unes actuacions previstes des de Costes que ja portem reivindicant des de l'any 2015. I me consta que els meus antecessors també van anar a Madrid i a Castelló, a Costes, per a reivindicar-ho. Així necessitem unes infraestructures en un primer moment que estaven previstes en el Pla de Cantàbria i després se va fer en un estudi posterior, en 2015, que a Borriana, per exemple, han de fer unes actuacions molt importants i molt costoses que no estan en marxa. Ixes no estan en marxa. El que n'hi ha ara en la Serratella és un treball que està fent-se des de Costes també per a fer unes reparacions i al mateix temps aprofitar a fer una rehabilitació en algunes zones afectades per temporal Glòria.
Esperem que tot això siga bo, no?, per a frenar també, perquè com les danes cada volta són més freqüents a la nostra zona, veritat, alcaldessa?
Sí, està canviant el clima, i qui ho nega és que no vol veure-ho, però sí, per exemple, nosaltres tenim en la zona de les Terrasses, del Grau a les Terrasses, una passarel·la que passa al Clar de la Mare de Déu. Si fa uns anys cada any o cada dos anys anava a la passarel·la per una acumulació d'aigua obert per un temporal marítim, ara les reparacions són 2, 3 o 4 a l'any. Vull dir, se nota que això ha canviat i és urgent i prioritari les actuacions que ens deuen des del Ministeri, que aquesta reivindicació que hem anat sempre de la mà dels alcaldes i alcaldesses de la zona sud, des d'Almassora fins al Menara, de tots els colors polítics, hem anat tots reivindicant el mateix i en aquesta línia continuem. I a banda tenim les reivindicacions pròpies, en aquest cas d'urgència i d'emergència, de Borriana, que estem actuant des del consistori però també estem demanant, i ara, per exemple, estan actuant des de costa.
Bé, seguint amb la matèria turística, no? Aquesta setmana hem conegut que el FIP ha sigut cancel·lat, no? I ara totes les mirades es posen a Borriana per l'Arenal Sound. No sé si vostè ha pogut parlar amb els promotors, si les notícies seran properes, si finalment es podrà cancel·lar el festival.
Sí, he parlat amb el promotor, i la veritat és que ni ell ni jo veiem que se puga realitzar un festival com el que se realitza en Borriana de les mateixes circumstàncies i de mateixes mesures. Mm. Ha canviat tot i a nivell de l'estat d'emergència s'ha replantejat tot i ahir mateix van tindre una reunió convocada per delegació de govern de València on estaven tots els alcaldes i alcaldesses de la comunitat valenciana, pràcticament, on que tenim festivals o macrofestivals en les nostres localitats. Estava també representant de la Conselleria, el Secretari d'Autonomia del Turisme i d'Emergències, estava també representant del Ministeri, de Forces de Seguretat. Vull dir, estaven tots els estaments, totes les institucions, un poc implicades en aquest tema. I la postura de tots era la mateixa. Hi ha molta incertesa, necessitem clarificar aquestes postures des de totes les administracions, però hem de tindre unes pautes bàsiques i un decret a nivell estatal que posteriorment s'hauria de refer en cada cas concret, però a nivell estatal que pogués dir no se pot fer. En aquestes condicions actuals,
clar,
evidentment, nosaltres estem pel festival, volem que se faci el festival, però enguany en aquesta situació jo ho veig, i a més ho vaig compartir aixina també amb un representant de l'empresa, que en aquest moment és una utopia pensar que se pugui fer el festival de la mateixa manera.
Home.
I, de fet, tots els alcaldes i alcaldesses van manifestar de Medusa, de Rototom,
sí.
Estàvem allí parlant, i de moment l'únic que se fa és el de Benlloc, evidentment, en les altres condicions i d'una altra manera. Però estos macrofestivals o festivals molt multitudinaris, ara, avui per avui, no se poden.
Home, i és entendible també pels alcaldes, no? Perquè les conseqüències econòmiques per a una localitat que no tinga este festival és molt greu, sobretot després d'haver tancat durant tots aquests mesos.
Sí, a part del tema de no fer el festival, la importància que tinga en l'aspecte econòmic, en l'àmbit econòmic, és el tema de les entrades, per exemple. Com ja sabeu, a Borriana els primers dies se venen per a la gent de Borriana, entrades, i moltíssima gent la té comprada i estan venudes des de fa molt de temps totes les entrades. Vull dir, són qüestions que s'han de valorar i gestionar i a veure com se poden resoldre, però prioritzem sempre les pautes de seguretat sanitària.
En l'àmbit econòmic i de comerç local, alcaldessa, ens agradaria que ens contara un poquet quines mesures s'han establit durant aquests dos mesos per fer un poquet més fàcil, no?, la reactivació de l'economia borriana.
Sí, des del primer moment ens hem donat compte que hi ha hagut una problemàtica afegida al tema sanitari, que és el tema econòmic. I aquest tema econòmic afecta. Podem parlar de diversos punts de vista. El primer, l'àmbit social. L'àmbit social, des del punt de vista de serveis socials, està tenent-se a gent que no ha sigut mai usuària de serveis socials, que un any en aquests mesos ha hagut de sol·licitar una ajuda d'emergència individualitzada, siga per a especialment per a alimentació o també siga per exemple, lloguers, energia, etcètera. S'ha multiplicat pràcticament per 7 o per 8 les ajudes que se donaven socials des del consistori en serveis socials. S'han complementat també el tema de les beques de menjador d'escolatges, com ja sabeu, Conselleria, a totes les xiquets que tenien beques A en escolatges, es donava una aportació econòmica. Des de serveis socials s'ha estat gestionant un poc el tema de complementar aquestes mesures, sobretot les famílies que tenen xiquets, i així anar a poder complementar les que tenien beca B, C o d'altre tipus que no rebien ixa ajuda. I normalment aquestes famílies també són usuàries de servei social i això suposa també afegir més diners. A banda, s'està tramitant i s'està gestionant cada setmana 3 decrets d'ajudes per agilitzar-ho. No només la quantitat, sinó també l'agilització dels tràmits. Això pel que fa a nivell social. Després, a nivell sanitari, ens hem posat les piles i ara estem acabant d'ultimar i començarà ja pròximament el repartiment de 25 mascaretes després d'haver repartit 5.600 per a xiquets i xiquetes fins a 14 anys, després d'haver repartit milers entre, per exemple, l'àmbit El Montfaller, també entre els comerços i empreses de Borriana, I també al centre de salut se'n van facilitar un miler també per a les persones que consideraren ells que ho necessitaren més. Això des de l'àmbit sanitari està tramitant-se també el tema de les ajudes per a poder rebre la medicació hospitalària. Totes les dies la policia local se'n va a l'Hospital de la Plana i la medicació hospitalària se porta casa a casa. Uh-huh. Això sanitàriament. I després, del punt de vista econòmic. Des del punt de vista econòmic, la primera cosa que van fer va ser suspendre el cobrament de totes les taxes i impostos. O sigui, els tributs se van paralitzar. Borriana no ha ingressat ni un euro des del dia 1 de gener, perquè se cobra de trimestre en trimestre i s'anaven a posar en marxa en març. Això se va paralitzar. Per exemple, el tema de les taxes i de les terrasses, que van quedar paralitzades, que anem a fer és deixar de cobrar-les, i això ho portarem també al plenari d'esta vesprada, deixar de cobrar-les durant tot l'any. O sigui, des del primer dia de l'estat d'alarma no se cobrarà ocupació de via pública les taxes de les terrasses. I oferint també la possibilitat, que també està fent-se ja des d'esta setmana, que estem ja en fase 1, d'ampliació d'aixes terrasses per a mantenir les mesures de seguretat. A banda d'això, s'ha retardat el cobrament de tots els imposts, que evidentment això ha suposat un no ingrés per a l'Ajuntament de Borriana milionari. Estem parlant de molts milions que no s'han ingressat. Uh-huh. A partir d'ara, d'este final de mes, se posarà en període voluntari el tema del pagament de tributs, que siguin preceptius. N'hi ha alguns que no podem deixar de cobrar, entre altres qüestions, perquè és preceptiu, i en altres perquè també necessita liquidesa en l'Ajuntament, però se donaran totes les facilitats per a fraccionament, per a reducció si estàs en un domiciliat en un banc, etcètera, etcètera. I a més, hem contractat unes pòlisses d'assegurances que ja hem fet operacions de crèdit que superen ja els 3 milions i mig d'euros per a poder tindre liquidesa i anar pagant pràcticament en el mínim que hem pogut a tots els proveïdors. O sigui, no quedava una factura per pagar a ningú proveïdor de Borriana perquè puguem tindre també liquidesa. A banda d'això, estem gestionant unes bases per a donar ajudes als comerços locals que ho necessiten, que també ho portarem al plenari d'avui. Unes bases que, en principi, se posa una quantitat econòmica, però que aquesta quantitat és modificable perquè una de les coses que també demanem és que ens deixen utilitzar el superàvit per a poder dedicar-ho a aquests menesters, que en aquests moments no podem fer-ho i per això tindrem informes desfavorables d'intervenció.
Òbviament.
Me'n deixaré moltes, segur.
Alcaldessa, aprofitant que m'ha parlat d'aquestes mesures sanitàries, no? Hem vist durant aquests dies que els grups de l'oposició de Borriana han reclamat test per a tota la població i també garantir aquestes mascaretes, però com hem vist, vostè mos ha dit que sí que s'han repartit mascaretes tant als xiquets i que ara que s'està fent el repartiment també per als més majors.
Sí. El tema dels EPIs, vull dir, és una qüestió que nosaltres ja ens vam posar a comprar, per exemple, mascaretes i gel desinfectant, etcètera, i monos, per exemple, per als encarregats del cementeri i totes aquestes coses des del primer dia. Hem anat comprant i, de fet, hem comprat més de 35.000 nosaltres, a banda de tot allò que ens ha arribat tant des de la Diputació com des de la Generalitat com des del Ministeri. O sigui, ens han arribat i hem anat repartint. Ja t'he dit, per exemple, en el Mont Faller, en cada falla, que així tenim al voltant de 3.000 fallers censats, se'n va donar dos mascaretes per cada faller censat. Vull dir, això està repartint-se molt. Hem repartit moltíssimes mascaretes. Però el tema dels tests és un tema que no és competència nostra. Jo no tinc possibilitat legal de posar-me a fer test perquè això ha de ser sempre prescripció mèdica. O sigui, si un metge diu que se pot fer un test a una persona, se fa. Nosaltres estem encarregant-nos de fer els test mitjançant la nostra mútua, la mútua dels treballadors municipals, en uns tests que ens va donar una empresa local, que és Satim. Ens va fer una sessió d'uns tests i se va fer els tests a policia local, a via pública i als encarregats del cementeri. Ara estem mirant també i d'altres possibilitats, però sempre en prescripció mèdica per a poder fer als empleats municipals. El tema de tests massius per a tots no és competència nostra. Hi ha d'haver un metge i una entitat sanitària, una autoritat sanitària que diga se pot fer el problema, i lamento molt que siga aixina, el problema és que no se pot utilitzar la salut com una arma en política. Uh-huh. Jo, per exemple, jo no he tingut símptomes, jo no he tingut cap problema, jo no m'he fet ningú test, ni demane que m'hagin de fer un test, ni a mi ni a ningú que no ho necessite. Això ho ha de dir un metge.
Sí.
I quan ho diga un metge o ho diga la Conselleria de Sanitat, en aquest moment ens posarem en marxa i farem el que hagin de fer com a ajuntament. Però ara és una competència sanitària, no és una competència de l'administració local, comprar i fer test a tots. Jo estic fent test, i ja dic que són test que m'ha donat aquesta empresa, però està fent-los la mútua, que ahí sí que n'hi ha metges i estan ells gestionant, i jo pague a la mútua per cada un dels test que fa els meus funcionaris, però com estan fent en algunes empreses, a nivell d'empresa. Però jo comprar test, un test te l'ha de receptar un metge, ha de ser una prescripció mèdica. Això hem d'estar d'acord. Això és la meva opinió.
Perfecte, alcaldessa. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tot el que està passant a Borriana, que és molt. I esperem tornar a parlar pront amb vostè i que mos comunique tot el que passa tant a nivell turístic com econòmic, no?, a la nostra ciutat veïna.
Pues moltíssimes gràcies, perquè jo crec que Vila-real i Borriana tenim moltes diferències, però tenim moltes similituds. Són pobles germans, tenim una relació immillorable. Molta gent de Borriana treballa a Vila-real o gent de Vila-real que ve a Borriana, i en este tema hem d'anar sempre de la mà, com de la mà de tots els municipis de la província de Castelló, que en definitiva som els interessats en que la nostra gent estigui de la millor manera possible.
Perfecte, pues moltes gràcies, alcaldessa.
Gràcies, moltes gràcies a tu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
I ara, com vostès també sabran, des del principi de setmana que venim parlant de les penyes de la població de Vila-real, hem de fer honor a la primera penya que va ser Llimona i Vi, i per això tenim amb nosaltres amb un dels membres fundadors de la penya, que és Juanma Barrué. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Juanma, quan es comença a parlar en... comentàvem antes de començar l'entrevista que per l'edat que tinc, jo era xicoteta i havia el guitarró i per mi era la penya referència. Quan vaig començar a parlar en ells, tant en la penya guitarró com en la merla, ells me van dir que no, que per ells la penya referència era Llimona i Vi, que va ser la que va trencar, i en el 78, en setembre del 78, si no m'enganya...
Exactament.
Bueno, està tot el món mirant i és els primers rompedors, els primers que volien festa i que volien viure... lo que era la llibertat, no?
Exactament. Nosaltres vam començar en l'any 78, en setembre, com tu dius, ja ens ajuntàvem antes, però en aquest mes pues, vam constituir un grup d'amics i vam formar la penya. La penya la vam formar, seríem uns 30 socis a l'inici, quan vam començar, però després va anar incrementant-se la gent, perquè la veritat la gent el que volia era la festa al carrer i... la reivindicació que nosaltres estem fent un poquet també del bou per la vila, que tornar al bou per la vila per disfrutar un poc a tota la gent que li agradava el bou. I a partir d'ahir ens vam reunir pues, tres pandilles d'amics i vam començar la penya.
Éreu tres pandilles d'amics, xics i xiques?
No, només xics. Entonces éreu... només érem xics, eren gent que ens ajuntàvem.
Pues, quants anys teníeu?
Pues, entre els 18 i 20 anys.
I vos reuníeu punts estratègics del poble?
Sí, normalment pues, anàvem tots als 13, o als Lluïsos, o als puestos que normalment pues, anava a la joventut.
I d'on naix la idea de fer una penya?
Pues molt fàcil. La idea era pues, la gent volia anar a sopar per ahir i divertir-se, i entonces vam buscar un lloc pues, per reunir-nos tots. Vam buscar una cotxera xicoteta en el carrer dels Àngels, i ahir pues, vam començar. A partir d'ahir pues, ja...
I el setembre, que era la Mareu de Gràcia, el primer setembre del 78, vosaltres hi sou en la cabalgada?
Nosaltres des del primer moment ja es comencem a eixir en tots els actes, en la cabalgada, en el que feren. No recordo ni aquest any, perquè no sé si la cabalgada se feia en setembre o se feia en maig. no sé, perquè a lo millor la variada estem parlant de fa 42 anys.
Uh-huh.
Però sí que te tinc que dir que nosaltres vam començar en tot i a tots els actes. Teníem gent allí que el que volia era anar als bous, fent passacall, inclús nosaltres des de la penya fins a la plaça portàtil que antigament feien, fent una plaça portàtil on feien els bous, i nosaltres ens anàvem pues, tots els dies que feien bou, però ens anàvem allí.
Quan decidiu fer el grup i participar en les festes, per exemple, un dels noms, Llimona i Vi,
sí,
se barallen més noms? No només no, Isse? O...
No, només Isse perquè és molt simple, també. Nevera no en teníem. Cervesa, pues, ni en compràvem perquè pa veu molt calenta pues, no bevia massa. Entonces li compràvem a la Gasby 10 o 20 caixons de llimonades,
sí, sí.
I anàvem a Vinos Canet o a algun altre puesto, compràvem el vi i la beguda única que n'hi havia en la penya era
Llimona i Vi, és dir,
éreu
transparents, éreu allò de l'essència pròpia, no? És dir, Llimona i Vi, que és una cosa molt popular del poble.
Exactament.
Una llimona, que jo recordo aquelles llimonades de la Gasby, que, vamos, gas ne portaven...
Que era l'ideal.
Entonces, naix això i sí, quan disseu, quan es comença a incrementar la gent dins de la penya? Per exemple, quan les xiques... com a dona, reivindica aquest sector de la població.
La primera xica que va vindre ací va ser la reina de festes a inaugurar-nos la penya. Li van preparar inclús una banda, perquè una cinta perquè la tallara, i va vindre Amèlia, me recorde, inclús vestida, anava vestida de festa.
La reina d'aquell any, quina era? Qui era, com li diuen, Amèlia, què més?
Amèlia Maria Colonques.
Amèlia Maria Colonques, la reina d'aquell any, sí. Va anar a inaugurar la penya.
Va anar a inaugurar la penya. Després també va vindre una vegada l'alcalde, però no va ser per inaugurar, va ser per tancar molt la penya. Però això va ser els anys següents. Nosaltres, pues, si el que me preguntaves, nosaltres vam passar de 30 persones a l'any següent o a la següent festa, a 90 persones. I ja van tindre que buscar un altre local, que tampoc era massa
que gran. Que ja eren xics i xiques.
I ara en xics i xiques, sí, sí, entonces vas començar a...
se va preguntar, el primer grup va ser un grup de xiques, una xica soles, la nòvia d'algú...
No, les xiques que volien apuntar-se ja van. Allí, pues, les xiques que ven, que nosaltres pues, fèiem un poc de festa, pues van anar apuntant-se, amistats o gent en la que tenia relació, ja van, perquè les quotes eren molt, molt, molt reduïdes.
Recibiu alguna ajuda?
Ajuda? Ninguna.
Tot era la quota que vosaltres pagàveu?
La quota que nosaltres pagàvem.
I el local era de lloguer o vol dir saber?
No, el local, el principi, el primer local va ser una cotxera meua. I després els altres, ja no recordo si el segon pagàvem algo també o era d'algú conegut.
Bueno, però en l'inici...
Ja era tot pagat. Sí,
en l'inici sou una colla d'amics, la cotxera és vostra, les cadires i les taules d'on les traieu...
Ai, pues
cada un portava el seu, no?
Cada un portava el seu. Al principi, inclús, cada un portava el seu got, que eren gots de plàstic, no eren gots reutilitzables, i els tenies inclús ficats en el nom perquè no n'hi havia altre got. Era el got que te tocava i s'acabó.
I com us organitzeu per fer la xulla? Vos organitzeu bé?
Sí, molt fàcilment. Nosaltres ho decidíem tot, o el mateix dia o el dia antes. Per fer la xulla, pues, no sé si el primer any dissabem fer fogueres al carrer, i entonces crec que la portàvem o anàvem a algun forn i mos feien les xulles i avant. I perquè al carrer crec recordar que encara no
deixaven, no? I a raïs de que vosaltres vos poseu, quanta gent va preguntar-vos com heu format la penya? N'hi ha gent que vol documentar-se a raïs de lo que vosaltres heu fet?
Bé, pues nosaltres legalment la veritat és que no teníem res. Era tot el que teníem era il·legal. Era concedit, però no li se donava importància pues, perquè érem una penya davant. Però quan van transcurrir els anys pues, ja sí que vas fer pues, algun tipus d'estatut, o això, el segon any.
Sí, el segon any
segons
se va acabar
anava incrementant-se
en 25 penyes, per tant,
claro,
se degués regularitzar, no?
Claro, entonces ja volien identificar, cosa que me pareix molt normal, a cada un estava, pues, per les molèsties dels veïns, o en fi, per si tenien que passar-se per allí perquè algú donara la cara. I entonces pues, ja van fer alguns xicotets estatuts, però molt simples. De veritat que reglamentant algun tipus de normativa, com tampoc existia, pues, no ho van poder fer.
I anècdotes?
Anècdotes, pues, anècdotes que recordo, com la que t'ha dit, la de que va vindre Amèlia a inaugurar-nos la penya, pues una altra va ser el tancament de la penya, que molt va tancar Batiste Carceller.
Que va ser el primer alcalde que va estar quan vosaltres
sí,
vau estar,
claro,
no?
Sí, claro, claro. Pues nosaltres resulta que després de quan ja es començaven així a fer bou per la vila i tot això, pues nosaltres després del bou de la nit, pues nosaltres fèiem la verbena. Nosaltres començàvem la
verbena...
En
permisos o sense permisos?
Sense permisos.
Sense permisos.
Sense cap tipus de permisos.
I això que estàvem en plena època obrint un poc el que era la llibertat, eh? O sigui, que vosaltres, a vosaltres mateixos ja vos atribuïm.
Nosaltres il·legal, tot il·legal.
Això és permisos.
Sí, però ho fem tot il·legal. Bueno, il·legal, però tampoc fem ninguna barbaritat. I a més, el conjunt que teníem era propi, que era un conjunt americà que venia tots els anys.
Com es diia? Com es diia aquest conjunt?
El conjunt, pues, la banda aquesta se diia Limonade Brothers Band.
Guai.
Sí, era,
estupendo, era, americana.
Sí, americana, americana total, però que tocava tots els palos. Igual tocava el passo doble, la salsa, que el que li tiraren.
Perfecte.
Tot a peticions. Inclús nosaltres vam arribar a donar alternativa a nous valors de cantants que n'hi havien així al poble.
Ah, sí?
Sí, com Pepe el Muchacho, que el teníem sempre allí, que volia cantar, i Manolo Lotero, en fi...
Ah,
alguna
sí.
Gent,
muy
sí,
bien, muy bien.
I a més teníem pues, gent que venia pues, a pardiar artistes consagrats de Borriana, cantants que venien a veure-nos i a disfrutar i inclús a sopar amb nosaltres i a passar-ho bé, que és el que
bueno,
interessava.
Bueno, pues, n'hi haurien anècdotes per contar, no?
Sí, anècdotes de tot tipus.
Públiques? Se poden fer públiques? Bueno
públiques tot el que està al carrer, però bueno, com a anècdota fundamental és la que te dic que ens va tancar la penya Batiste Carceller, perquè nosaltres es començàvem sobre les 2 del matí, la verbena, quan acabava el bou, i la verbena no s'acabava mai.
Se feia de dia.
Se feia de dia, o sempre no teniu... tiràvem cuells borratxos dins del
sí,
local.
I els veïns estaven entusiasmadíssims.
No estaven molt contents amb nosaltres.
I arriba Batiste Carceller i què vos diu?
Pues mos diu que la penya que se tanca i avant. I després vam anar a manifestar-nos contra Batiste Carceller.
Ai, damunt manifestació,
home,
no?
Claro, així a la plaça.
Seria de les primeres manifestacions que se
sí,
volien, no?
Sí, això que va fer Podemos en Madrid, nosaltres ja ho fèiem així. Entonces, mos vam sentar ahí i, en fi, pues, li vam traure inclús una cançó que li diuen si t'han cerrado la penya, jodete.
A Batiste Carceller?
Si
no.
Si t'han cerrado la penya, jodete, que a mi me l'ha cerrado Batiste Carceller.
I ho cantàeu?
I ho cantàvem així davant de l'Ajuntament.
O sigui,
sí, però això va agarrar.
Voz en grito, és dir, i porteu també les pancartes.
Claro,
que
tots els dies, fins que me la van tornar a obrir.
I això era en el període de festes?
Això era en el període de festes.
Bueno,
gran.
Hores de greu durar.
Sí, perquè nosaltres locals només estàvem en el període de festes, no com ara.
Però me referís jo, vola tancar un dia a les 6 del matí perquè ja els veïns estan enfadadíssims i vosaltres esteu des de les 6 del matí fins a les 2 del migdia reivindicant i volàvem
sí.
Total hores, no?
Nosaltres teníem moltes visites i la de la policia també, quasi tots els dies.
Però, i bueno, després això no. Vos heu reformat?
Bueno, després, com te dic, nosaltres vam arribar a quasi 200 persones en la penya. Entonces això ja era un poc un galimaties, no? Era complicat pues, perquè cada un tenia una forma de pensar.
Claro.
Les quotes pues, ja variaven, se necessitava locals molt grans perquè nosaltres vam arribar a estar... Pues, no sé si tu has conegut el caserío, el que era el caserío.
No.
Bé, pues això era ja era un local gran. Hem estat també en un parell de locals que ara són supermercats, perquè te facin una idea, en l'antiga Policia Nacional.
Claro, però si perd un poc el que és l'essència de la penya, el que és els que ens coneguem tots...
Clar,
no?
Perquè pensa que si són vora 200 persones i cada un porta una o dues persones més... Pues t'estàs plantant allí en quasi 400 o 600 persones en algunes nits, sobretot en les nits de balls.
Perquè quan seria hi havia... impossible de governar,
sí,
no?
Sí, quan tocava Llimonaibi Brothers Band, pues allò ja anava tot a l'auto i allí la gent venia, inclús d'altres penyes venia allí, perquè no tenien ells.
Vos seguiu reunint el nucli dur de la penya, és
sí,
dir,
sí,
els amics que realment la vau fundar.
Home, clar, tots els anys ens reunim alguna que altra vegada. Abans.
I vos seguiu ben igual? És dir, tu quan mires, tu, per exemple, el teu amic, com li diuen al teu amic? Un amic teu.
Ui, pues Pasqual Carda, per exemple.
Tu quan et gires i mires a Pasqual Carda, tu veus l'aspecte que és d'avui? O
era un dels integrants, un de la veu dels cantants del grup.
I quan el mires...
Una veu educada que tenia,
tu
li
veus,
especial.
Tu el veus el mateix aspecte, o sigui, l'aspecte que té avui o l'aspecte que tu has conegut de sempre?
Home, jo veig l'aspecte que he conegut de sempre. Ara, desgraciadament, ell va estar mal així fa una setmana, va estar... Pues
ens alegrem que s'hagi recuperat, sí, Pasqual
sí.
Cardà.
I ara està pues, perfecte. També en Salvadoret, del Pono, en fi, en Oriol, en molta gent, Carlos Abad, gent que ens reunim. Si no ens veiem tots els dies, pues, alguna vegada a l'any pues, coincidim, on siga i...
Pues des d'ací, des d'esta casa, des de Ràdio Vila-real, lo que volem és reivindicar-vos com a tradició del poble i donar-vos les gràcies per haver-nos obert esta via de llibertat a tota la gent que ha vingut després i haver contribuït a esta festa. I per això no teníem ninguna altra alternativa més que portar-te, que ja saps que vaig dos dies darrere de tu, Juanma.
Sí,
per a poder
la veritat
tindre...
és que ha sigut difícil de coincidir. Perquè
per a poder tindre davant d'estos micròfonos...
És un problema d'horari tot.
Si vols fer alguna recomanació, si vols dir algo que tu diries a la gent de la festa.
No, menjar, viure i beure i divertir-se, que al final és el que toca, ja van. Ja estem patint prou en tot el coronavirus este, que m'ho està donant pel sac.
De ben segur ho passarem perquè coses més roïns s'han passat i tu, bueno, ja tenim una edat i hem vist coses dures que s'han passat i bueno, el que tenim ganes és de divertir-nos, no?
Sí, claro, el que tenim ganes és d'eixir al carrer, pues, com antes nosaltres demanàvem eixir al carrer per la festa o el bou al carrer, pues, ara pues, encara es nota més perquè desgraciadament pues, no podem i no sabem tampoc fins quan durarà això. Però, en fi, jo crec que l'any que ve ja estarem tots normalitzats.
De ben segur.
Nova normalitat, no, la normalitat que teníem antes, que ja és prou, que és el que necessitem.
Pues, Juanma, moltes gràcies per haver estat així als nostres micros i segur que l'any que ve tornarem a parlar. Dude que en setembre se pugui aixer a la festa, dude encara, no sé, però de ben segur que el maig que ve te torni a cridar per a que sigues contant anècdotes de Llimona i Vi, te pareix bé?
Molt bé, pues, moltes gràcies. Jo, pues, si participaré en el que necessites, però m'agradaria també, a lo millor que vinguera algun altre soci, si pot ser, pues per compartir un poc tota la memòria de la penya
pues,
i coses que te s'olviden. Mos
fem el compromís per a si en setembre puguem estar ja a l'aire lliure i fer la bodegueta com sempre hem fet, o si no, el maig que ve, que en vez de ser un, que en sigueu dos o tres.
Home, clar, això seria l'ideal.
I així de ben segur tenim una bona tertulieta de llimona i vi, no?
Jo crec que sí, i al millor també seria interessant reunir en alguna altra penya d'aixòs anys
i compartir
el que se feia i el que se fa ara i el que se pot fer. Lo que se podrà fer.
Me pareix una idea genial, Juanma. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tu i gràcies per haver-me convidat.
I també una de les penyes emblemàtiques de la ciutat de Vila-real és la penya Morapios. Per això està en nosaltres un dels socis fundadors, Carlos Llop Solís.
Salais.
Carlos Llop Salais.
T'ho conegut per Salais.
Carlos, fa un moment, antes de que de posamos en antena, m'expliques l'anècdota i jo pense que és el que tenim que obrir. L'anècdota que jo no he sentit mai d'una penya, de la penya Morapio, què va passar?
Pues en l'anècdota que tinc com a membre de la penya se va fer en varios amics, se va fundar, i a mi me va pillar en els viatges de novios. I estàvem de viatges de novios i en aquest moment estàvem en Algeciras, encara me'n recorde. I van parlar amb els amics i van dir que s'havien fet festes i que feien bou. I van dir, pues han fet una penya i este dissabte últim fan bou. I li dic a la dona, dic, pues xiqueta, a festes i al bou amb els amics a fer la penya.
O sigui, vostè m'està dient que se'n torna. Anava al viatge de nòvios i diuen...
Estàvem en el viatge de nòvios.
I a la seva dona com li diuen?
Rosa.
Rosa. Què fem? On tornem a festes? I Rosa diu, pues anem a festes.
I vam tornar a festes i vam estar ja l'últim dissabte, vam estar en tots els amics, perquè mentre estàvem de viatge de nòvios. I des d'Algeciras, que estàvem en Algeciras, vam tornar i a fer la festa, i ahir vam ser la primera festa que vam tindre com a penya, quan la vam fundar.
La penya Morapio era una colla d'amics?
La penya Morapio se va fundar, estava en el carrer Sumalacárregui i se forma en quatre grups d'amics. se forma en quatre grups d'amics, perquè nosaltres teníem la Pepet Seglar, que li diem Pepet Morapio tots, que teníem Disco Bosé. I en aquesta cotxereta de Disco Bosé se va fundar la penya. I se van agregar veïns de la finca de pisos, que era José Luis Ramos, Pascual Cirisolo, Qualín, i estava la cristaleria de Pascual Broc. Entre tots van fer una penya, que vam fer pa setembre, i vam fer tot un carafal nou, tota la frontera de dels pisos, que la fusteria que era membre de la penya, que era Rafael Ferriols, entre tots pues, van fer el carafal. Era la frontera del pisos.
I vostès funden una penya en gent del poble, evidentment, matrimonis, gent
que
soltera...
Molts no s'hi coneixien, molts no mos coneixien, perquè eren vius de la finca de pisos i ahí van manejar tot. I se va fer quatre grups d'amics.
I
vam aplegar a 150 i pico persones.
Com naix el nom de Morapio? Per què? Per què el decidissin posar?
El nom de Morapio naix a través d'este que t'ha dit a mi meu, Pepe Seglar, que era molt de so, i buscant vam veure que Morapio vol dir vi ruin, vino de baja qualitat. Morapio vol dir, la paraula Morapio és vino de baja qualitat. I van dir, pues, penya, pues Morapio, que és vi, que també m'ho juntàvem a casa Llucio, els amics a sopar i això, i com a casa Llucio era la taverneta de Cal Llucio, i va eixir el nom de Morapio. Doncs
pues no sabia jo que este nom volia dir virroïn, eh?
Sí, senyor. Dona vino contra... de baja qualitat vol dir Morapio.
Bueno, naixen, es comencen esta andadura, però li donen molt a la cultura i a l'esport de Villarreal.
Molt.
Per exemple, el Villarreal, Morella-Villarreal.
Vam fer la primera cicloturista de Villarreal. Vam començar, no sé, no digui els anys, perquè fa 36 anys la vam fer. I se va començar entre 6 persones, va ser la primera que vam pujar, 6. 6 en bicicleta, i 4 o 5 motos en la Vespa, que va pujar el Manuel el Suseno, en la Vespa, Santiago, en un Meari, i van pujar a Morella. I ens quedem a dormir al convent. Els flares allí van demanar, i d'ahí pues, van passar més a més a més, fins a plegar a 90, quasi 100 corredors a pujar a Morella.
Ojo, eh?
I entonces ja feia uns anys, van tindre que buscar a la policia de tràfic, perquè, claro, era molta gent la que pujava.
Però, en compte, tot això se feia sense... de forma altruista, és dir, vostès van fer això les 24 hores.
Després, també, les 24 hores neixem fent una lliga de futbol sala. La fem en Villarreal, que anàvem tots els dissabtes a cada... juguem entre els clubs de futbol. Els cultors Sartou, Artells i la Huerta. Tots els dissabtes muntem les porteries... Ficàvem la nostra barreta de bar, que això no pot faltar, que avui ja no se pot fer, però en aquell entonces la barreta del bar era el que lligava. I vam fer la lliga de futbol sala, de penyes. I després naixem les 24 hores de futbol sala de penyes. Que després la Merla vam fer, junt amb Pasqual Colàs, que jo li vaig ajudar, vaig estar un poc en ell, perquè em va dir, ajuda'm, Carlos. I va ser Pasqual el fundador, que vam fer també lliga de baloncesto, en Pasqual
sí.
També va ser
en este cas va ser Pasqual el que quan jo l'entreviste me diu el valor que tenia Morapio perquè era ell l'impulsor d'aquest tipus de
coses. En Pasqual vaig ser jo el que estava en Pasqual i van fer la lliga primer i després se van fer les 24 hores que ells en les 24 hores en continuen. Nosaltres les 24 hores les vam dissar i ho va agarrar la penya l'Esquella que és Carlos.
És dir, a generacions que van vindre després pues, que estaven, claro, vostès haurien, i de forma altruista...
Nosaltres avui en dia a la penya ja n'hi ha molta gent de 70 i pico d'any, entonces...
Però, bueno, i s'empuja i sa força, perquè quan en l'any 79 se funden les penyes, en són 25, quan s'acaba l'any, segons el que me diuen, i són ixes penyes les que haurien aquell moment que se necessitava per la cultura.
També te puc dir que tinc un record del primer any que van fer els moros en Villarreal, que era...
A veure, això dels moros de Villarreal, expliquem-ho que no sé el que és.
La primera desfila de moros en Villarreal.
Perfecte.
La primera desfila de moros de Villarreal la va fer la penya Morapio també i vam anar al coll. A veure com era allò del coll.
Vam van anar a documentar-se.
A documentar-nos i alquilar els trajes. Me recordo que el traje em va costar 12.000 pessetes, eh?
Ojo, que 12.000 pessetes, si ho traduirem a euros...
12.000 pessetes, massifant.
Per traje?
Per traje. D'alquilar.
Lo seu, lo que tenien vostès era afició, però afició de veres, eh?
És dir,
lo seu, mira, a més m'estan ensenyant la desfilada.
La primera foto que n'hi ha dels moros, d'ací. I vam anar al coll a per ells.
Els trajes que porten són els de la penya Morapio.
I això són els del coll, que vam anar a alquilar-los. Uh-huh. Ens han costat 12.000 pessetes per cap. Però te cregues. I després els músics de la banda
sí.
Eren gent coneguda d'Almenara, de Betxí, de Nules, i anàvem a per ells i ensaiàvem. En dissabte i diumenge fèiem el paelló i ensaiàvem.
I vostès tenien algun tipus d'ajuda de l'Ajuntament?
No cap, no cap. No cap. En aquell entonces no n'hi havia ajuda.
I quan se forma la comissió de penyes? És a dir, vostès ja entren en uns estatuts?
Només se forma la comissió, la penya entra en la comissió. Perquè... va ser que crea el segon o tercer any de festes.
Perquè la primera que va ser Llimona i Vi, ells feia un... bueno, s'explicava que se saltaven les normes, però ja quan hi ha 25 sí que se creen uns estatuts, no?
Sí, a més, nosaltres l'estatut que nosaltres fumem la penya la van demanar a una penya, la penya l'Alegria, no sé com, de Pamplona. I entonces vam sol·licitar, vam parlar amb ells i ens van enviar els estatuts de Pamplona, de la penya.
I vostès es van adaptar?
I ens vam adaptar al nostre d'això, fer les reunions així al Gran Casino i vam fer les nostres...
I de la penya Morapio, me referis als fills, perquè després així pues, n'hi haurien també xiquets que van néixer i van créixer. Quines penyes han iniciat? Quines penyes han format de gent més jove?
A mi, no sé dir-te, però jo sé que en el Picunian, que estan les filles de Manuel...
Eixa és...
Ahí en l'altre, no sé com s'hi diu, en estos altres, n'hi ha diverses, no sé.
Però vaja, que han inculcat i seus valors
sí,
de penya
sí, esto,
als seus fills.
Tots tenen, sí que és de tots, tots tenen penyes.
I segueixen encara anant a visitar-los?
Sí, sí, estan, però en la nostra penya pues no n'hi ha xiquets, continuem. I en després, nosaltres, el que te comentava, la penya va anar creixent, també vam fer la primera exposició de penyes de fotografia, que la va fer en part descans de Pepe Cerdà, tenia de la penya, que ell sí era molt aficionat a la fotografia, i per què no ho fem, Pepe? Va, fem-lo, va, doncs Pepe, anem a fer-la. I vam fer també la primera exposició de fotografies de penyes, i vam estar ahí. I nosaltres estàvem així al carrer Sumalacàrregui, d'ahir vam passar al carrer La Soledat, i després vam passar molts anys al carrer Petxí. Quan ells a casa molt avenent, decidim què fem. Pues entre tots anem a comprar-ne una. I vam comprar un local que és propi de la penya i és nostre i vam fer el local que avui en dia el tenim al carrer de Veja, que és un local comprat de tots els membres de la penya.
Això és el que se diu una penya ben avinguda que tenen fins també un bé comú, no?
Sí, 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 sí.
Pues, Carlos, moltes gràcies per haver-nos explicat la trajectòria de la penya Morapio i de ben segur, si en setembre no podem... En mayo el tornaré a cridar para que sigues contarnos anécdotes.
Pues per mi encantat, que n'hi ha moltes de la penya, n'hi ha moltes per contar.
Moltes gràcies i bon dia.
I val dia, gràcies, adeu.
És que tenim que... I a vostès, a vosaltres com no, dir-los adiós. Maria Ventura...
Adiós, sí. És que estan cridant a la porta. Javi Mata està fent aixina.
Ah, el sents?
Entrar. Sí, sí. No el sents?
Quasi que sí, quasi que sí. Bueno, a vosaltres i a vostès, pues demà més i millor, com ja saben. Ara el nostre company Javi Mata entra directament perquè ens li hem deixat quasi a puntet de parlar, no? Txelo.
Fins demà.
Bueno, fins demà. Millor que serà lo de demà que lo de avui. Bueno, veurem com va la cosa. Fins demà.